Vins i Caves Maset del Lleó us ofereix la tertúlia esportiva.
Som amb Villa, Villa a la frontal de l'àrea, fa un bon control, la passada enrere per Alba, a veure què fa Alba. Alba té a l'extrema esquerra Alexis, ja ha rebut el xilè, se'n va cap a dins, bona acció d'Alexis, amb Villa, la passada a tornar, el control d'Alexis enrere l'àrea, el dribbling d'Alexis, el xut d'Alexis, gol!
Gol, 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 gol.
Xavi amb Thiago, Thiago té el cercle central, Cesc, obertura de Cesc a l'esquerra per Pedro, Pedro encara, se'n va cap a dins, fa la passada per Xavi, Xavi li torna la pilota a Pedro, el control de Pedro, l'interior de l'àrea, la rematada, Pedro, gol! Gol, 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 Espanyol 0, Barça 2.
10 i 38 minuts. Saludem en aquest estudi els habituals, Joan Antoni Casanova, bon dia. Bon dia. Enric Banyeres, bon dia. Miguel Rico, bon dia. Joan Maria Pou, bon dia.
Bon dia.
I afegim avui l'Eduard de Batlle. Edu, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, diverses coses. Primera, sobre el tema... Ho dic perquè el tema dels radicals i dels crits que s'escolten als camps de futbol, ho dic pel d'ahir, que ja em veus estar parlant tant a la transmissió com el tu diràs, i avui hem parlat aquest matí, perquè hem rebut molts més, i perquè, en fi, el sol que jo vaig rebre a la nit semblava que fos això, de crits de Tito Moreté ahir a l'estadi de Cornellà, al Prat. Tot i això, hi ha hagut algun amic meu que m'ha alertat a través del missatge que el que es va cridar ahir no era Tito Moreté, crec que l'Eduard després ho va comentar també, sinó Trias Moreté.
Sí, sí.
Ara en parlem. Ho dic perquè els extrems, sigui quin sigui el color, són fastigosos. Tots. Ho dic perquè l'Albalat, que és un company periodista del periòdico dels que millor controla el tema dels jutjats a la ciutat de Barcelona, però a Catalunya en general, ha piulat fa uns moments que hi ha hagut incidents al judici que es fa a l'Audiència de Barcelona contra els casuals. I quan diu incidents es veu que hi ha hagut cops de puny. Per tant, si això no és color del cristal con que se mire, sinó que és la realitat en molts clubs de futbol, perquè allà diu que hi havia enfrontaments a cops de puny entre Mossos i els acusats dels casuals a Barcelona. Val? O sigui que la realitat és la que és. Aviam, per aclarir-ho, Eduard, perquè ho dic perquè avui ho hem parlat a partir del que ha dit el Màrius Carol, la Pilar Rahola i el Xavier Cerdà, ha trucat en aquest programa el president de l'Espanyol, ha volgut entrar en directe, hem estat conversant sobre aquest tema, ell diu que si és veritat això, que obrirà, començarà a buscar qui han estat els que han fet aquests crits. Estem parlant, sempre estem parlant d'una minoria, molt minoria. Eduard.
D'entrada, jo volia deixar clar, perquè jo d'entrada ahir a RAC1 sóc el primer que comet l'errada de donar cert crèdit a coses que s'estaven dient a Twitter. Ja vam deixar clar que a la transmissió no vam escoltar res i que hi havia molta gent que a Twitter estava dient que aquests crits de Tito Moreté existien, encara que fos per una minoria, vam dir de 3 o 30 persones. Cal deixar clar que això va ser, primer, algú... una invenció d'algú que a la xarxa, de manera malintencionada o per error, creu escoltar aquests crits, que realment van ser contra l'alcalde Trias i no contra l'entrenador del Barça, i dos, l'errada de, per exemple, jo, que vam donar-li crèdit. Després el tu diràs...
I meva avui, i en molts diaris avui, que també surt publicat.
Després el tu diràs, ja va quedar... Ja vam dir que realment aquests crits anaven cap a l'alcalde i no cap a Tito, que en aquest cas els crits són igual de lamentables, però que, bé, d'entrada canvien una mica l'escenari i almenys que quedi clar que anaven en aquest sentit, bàsicament perquè la cosa a mi em semblaria bastant més greu si hagués estat...
No dic el nom perquè no estic autoritzat, però hi ha una persona del Barça, del club, que m'envia un missatge dient que ells en cap moment van sentir el crit del Tito. No. Que sí, que és veritat, el crit del Trias. També m'ho diu, però el crit del Tito no ho van dir.
Jo estava al camp i vaig escriure una cosa i no vaig parlar d'això perquè vaig tenir molt dubtes. Després algú em va dir que era el Tito, però jo quan ho sentia en directe, però, sí, uns quants, una minoria, molt menys dels que havien cridat altres coses abans. Això és també prou desagradable, com per exemple el de Shakira, que no venia a cuento. El de Shakira no juga aquest partit. No? Bé, vale. Jo vaig sentir alguna cosa de IA. No, podem fallar amb això, IA, però hi ha alguna de Tito. No, Tito no. Jo deia, IA, qui pot haver un nom curt, Villa, dic, no, Villa no està al camp i no té cap sentit. I em vaig quedar amb el dubte.
Jo crec que estem tots d'acord. És a dir, ni Tito, ni Trias, ni Cristiano Ronaldo, ni Messi,
ni Shakira.
Aquí depèn de qui demanis la mort, sembla que estigui més ben valorada que unes altres.
No, evidentment,
aquí, tothom,
la Guira no.
Quan des de segons quins sectors es crida el mateix de Cristiano, o es crida el mateix de Messi, el Bernabéu, o Cristiano al Barça, és a dir, hi ha coses
que... No, però vull dir, jo quan vaig acabar, no tenia temps per esperar-me molt més a veure què havia passat, vaig quedar amb el dubte, i al davant del dubte no vaig posar res d'això, però va donar la sensació que no era Tito, que era algú i no vaig pensar jo, hi ha el Barça, Villa, però Villa no té cap sentit, no tenia el camp, no pot ser, per tant ho vaig deixar córrer, però Tito no em va semblar en cap moment,
Pou!
Durant la transmissió en cap moment vam fer cap tipus de menció a cap crit, perquè nosaltres vam considerar que els aficionats s'estaven comportant amb la normalitat que ens pot agradar més o menys d'un derbi, és a dir, on es poden cridar bestieses de tot tipus, com es criden al camp del Barça quan ve el Madrid o quan ve l'Espanyol o el que sigui, no? Recordo una de les pancartes més desafortunades de la història del Barça quan Laudrup va tornar amb la samarreta al Madrid, on hi deia Petrovic, Juanito, tu seràs el siguiente, o tu ets el
que
desitjar la mort. Jo crec que no és pitjor, desitjar la mort a un malalt de càncer que a una persona que està sana.
És igual.
Per mi és igual d'impresentable.
I tant.
Però jo, sincerament, crec que... Vaja, jo modestament crec que el comportament de Cornellà no va ser especialment ni beligerant ni negatiu com per donar molt més protagonisme als quatre que van fer el que faran sempre a Cornellà, al Camp Nou i a la Conxinxina, malauradament.
Algun comentari més sobre el tema o canviem radicalment?
Sí, millor seria canviar, però només dir que el Twitter, lamentablement, cada vegada és més escandalós que la sang. Molt poca cosa fa córrer rius de sang i de tinta. Se li dona una credibilitat que moltes vegades no té. El comentari... tant se val si és pel Tito, pel Trias o per la família d'un periodista, és igual d'asquerós, i el que hauríem de mirar, jo per la meva part, seria no donar ni bola a les mioniròries que acaben tacant de sang i de merda a les majories.
Jo crec que, perdoneu, jo crec que és massa tolerant en aquest país amb la mala educació, no? Mala educació que a vegades no és només mala educació, sinó que a més...
Però què fas, Enric?
Té uns instints gairebé criminals. Jo crec que és massa tolerant quan es diu puta Catalunya o puta Espanya, quan es diu frases com aquestes que sembla que es van pronunciar ahir a Cornellà, etc. No? Jo crec que tots els clubs, i potser algun club tindria que ser líder amb això, capdavanter, en erradicar això, de manera que hi ha quatre àrbitres, a vegades més de quatre, algun, i delegats de la federació i de més als partits, prengués nota i caiguessin fortes sancions. No n'hi ha prou en que el Collet digui farem una investigació, no n'hi ha prou en que el Barça encara no hagi trobat qui va pujar aquella famosa bengala. Vull dir, jo crec que hi ha d'haver-hi algun estament que això posi ordre, no? Vull dir, és molt desagradable en el camp i que al costat teu estiguin dient muérete a un tío, tu. Vull dir,
és el que dius.
Més enllà d'això, i una qüestió paral·lela, que aquesta sí que sé segur que va passar, perquè m'ho han comentat gent que ho va veure, que va haver-hi ahir, no sé si abans o després del partit, als voltants de Cornellà del Prat, va haver-hi una agressió a un noi per portar una bandera. No diré quina bandera, perquè la gent no es pensi que em sembla més greu cap a una bandera que cap a una altra, però a un noi ahir, un aficionat de l'Espanyol, va ser estomacat per un altre aficionat de l'Espanyol per portar una determinada bandera. Això sí que va passar, perquè m'ho ha explicat gent que ho va veure, i em sembla igual de greu.
Són les 10:46 minuts del matí. Si voleu, parlem del partit.
Sí, jo, però abans de parlar del partit volia enviar un missatge de condol a la família del Juanjo Garra, no?
Sí, home.
Que nosaltres, per la part que ens toca, som del voltant i no deixa de ser un...
El coneixies, el Juanjo?
Un esport, bueno, el coneixia de tracte, però no d'una amistat íntima. Ah, però vaja, és una cosa prou important com i prou colpidora per quan ja pensaves que l'havien rescatat, que el trobin amb aquestes circumstàncies. No?
Avui, llegint els diaris, m'ha donat la percepció que hi ha gent que diu, esclar, Alexis juga millor quan no hi ha Messi. Qui és l'altre? El Pedro, una temporada, diguem-ho que bastant deficient, els millors moments és quan no ha jugat Messi. Tampoc caldria, no?
En general, tots tenim la tendència a desvirtuar la realitat en funció del nostre interès. el Neymar, quan l'han de fitxar només hi veiem virtuts, des del moment que el fitxen només veiem inconvenients, exactament igual que succeeix, per exemple, amb el Guardiola ara al Bayern, que en lloc de desitjar-li que li vagi molt bé, pensem que li anirà molt malament, o quasi diem que què podrà fer aquest home amb un equip que ho ha guanyat tot. Bueno, pues suposo que deixar les seues senyes d'identitat i que és exactament igual com hauria de fer el Neymar. Hem estat tota la vida aquí dient que els millors del món poden conviure amb un mateix equip, perquè els millors del món no solament és Messi, també sembla que s'ha demostrat que el Xavi i l'Iniesta ho són, o el Piqué o el Valdés, i això dona possibilitats al Neymar de trobar el seu paper i el seu lloc a l'equip. Però aquest negoci nostre funciona així. Sempre hem de mirar una mica més enllà a veure si veiem alguna cosa que vengui la possibilitat del fracàs.
Jo estic només en part d'acord amb el Miguel. Jo penso que el fitxatge de Neymar està molt bé que susciti preguntes i...
Això no es discuteix,
eh? I dubtes, és a dir, jo no recordo ara mateix... que amb continuïtat, és a dir, durant 2, 3, 4 anys, un davanter de primeríssim nivell mundial hagi pogut conviure amb tranquil·litat amb Messi. I no dic que sigui culpa de Messi, però en fi, Eto va durar molt poc des que Messi es va situar com a davanter centre. Ibra va durar molt poc i la resta d'acompanyants a l'atac de Messi no els considero del nivell de Neymar i d'aquests, és a dir, dels millors del món. Això no vol dir que no hagi d'anar bé, simplement a veure què passa. És a dir, jo crec que Neymar era un jugador que s'havia de fitxar, jo crec que l'aposta estratègica del club jo l'entenc perfectament, però això no vol dir que no es pugui considerar que Neymar, des d'un punt de vista d'adaptació al Barça, etc., és un meló caríssim que cal obrir, no? Ho diré d'una altra manera. Tampoc recordo cap brasiler de primer nivell mundial que hagi fet el salt Brasil-Barcelona sense passar pel PSV Eindhoven o pel PSG o pel Depor i que li hagi sortit bé la pel·lícula. Simplement, això és així. Ara, això no vol dir que el fitxatge sigui... No, jo crec que Neymar, si tu vols reforçar la teva plantilla a l'atac i has d'anar a buscar el millor jugador en atac que hi ha al mercat, vas a buscar aquest nano que és jove i que a més es mor de ganes de jugar amb tu. Com anirà la cosa? Ja ho veurem.
7 minuts i les 11 en punt del matí, amb Joan Maria Pou, amb Miguel Rico, amb Enric Banyeres, amb Joan Antoni Casanova i amb Eduard de Valle. Des d'aquí saludem a Dani Sanabra i esperem que es desincrusti els punts de sutura amb els llençols del llit quan es desperti. Això de veure la NBA de matinada no és bona companyia. Aviam, Enric.
No, jo...
És que l'hem anunciat a les 8, pobre Dani.
Aviam, sí que és veritat que en els últims anys es produeix que el Barça fitxa els brasilers de clubs europeus, no? Per exemple, el Ronaldinho del Paris Saint-Germain, el Romario i el Ronaldo del PSV Eindhoven, etc. No?
Rivaldo del Depor.
Rivaldo del Depor, exacte. No? Però sí que abans, bueno, no sé, els que teníem una certa edat, recordem jugadors brasilers que van arribar directament a grans equips espanyols. Per exemple, al Barça va arribar Evaristo, que era un grandíssim jugador, al Madrid Didi, encara que no va arribar a triomfar, a l'Atlètic de Madrid Babá i Pereira, per exemple, per no citar altres de menor quantia, no? Jo el problema que li veig és una mica el que li ha vist en aquest fitxatge, el que ja li ha vist el Johan Cruyff, que el Johan Cruyff és una patum a la que a vegades ens interessa escoltar i a vegades no, no?
Vull dir, ara sí que si està d'acord amb el que pensem nosaltres,
jo normalment no acostumo a estar d'acord amb el que diu ell, però en aquest cas sí, perquè fa una coletilla, diu, hay que mirar al passado. I el passado més recent és aquesta incompatibilitat que hi ha hagut en el Barça per posar jugadors d'un cert nivell i d'un cert carisma al costat de Leo Messi, no? O tenim el Leo Messi, que és el millor jugador del món, i apostem per jugadors d'acompanyament al Messi, o li posem un rival, que llavors són dos galls amb un galliner, i ja veurem el que passa, no?
No crec que sigui un rival. Jo crec que ho vaig dir alguna cosa així la setmana passada. Home, el Joan Cristi també podia recordar que quan estava ell amb Sotil, que era, dit el que cap, una bona figura, figura també, no van anar malament les coses. Les coses van anar malament...
Quan que van no canviar... van anar malament les coses no, amb el Sotil?
No, quan van canviar Sotil per Neskens.
Per això? Perquè no podien conviure dos galls amb un galliner?
Jo crec que perquè hi havia una influència holandesa molt marcada allà.
Claro, però i es van carregar un dels dos galls.
És igual. Bueno, sí, jo crec que no va ser una bona operació, però és igual. En qualsevol cas, jo vaig comentar-ho la setmana passada. Jo crec que el Barça sí que necessitava fitxar Neymar, totes les... que estic d'acord amb els dubtes que pot... amb el Pou, amb les dubtes que pot generar, perquè és un meló per obrir, estic d'acord, però és un jugador que, en principi, és adient per l'estil del Barça, com ha recordat molt bé el seu pare, i que el Barça necessitava un jugador que, a banda de fer-li aquesta competència a Messi, que si no és tonto, ja sabrà on va parar, i que sap que aquí el rei és Messi, i ara continua sent-ho, encara que estigui Neymar al costat, però el Neymar farà bé, a part de col·laborar amb Messi, quan sigui Messi, saber que pot fer ell ha de ser l'home que faci que quan no hi és Messi, la seva essència no es noti tant com malauradament pel Barça s'ha notat aquest any. I quan dic quan no hi és Messi, dic quan no hi és físicament i quan físicament no està en situació de jugar bé, com va passar a l'eliminatòria amb el Bayern. No?
Hi ha un altre dubte, en aquest cas, jo crec que està bé també tenir-lo, que és si realment Neymar serà un gall. És a dir, bona. Les declaracions que ha fet... Home. Parlant de Messi, del Barça, de moment, des de fora, que són fàcils de fer, però les ha fet, demostren que sap una mica
on va
sí, i qui és Leo Messi.
Qui mana,
i la, el, si dia no... del, el dia del Mundial de Clubs només li faltava agenollar-se i fer-li reverències
a
Leo Messi.
Vindrà, embarcarà un genuflexor
espero que en tota la seva joventut, que a vegades és un llast i a vegades és una maledició ser tan jove, no cometi els errors de manca d'enteniment que va cometre, per exemple, el senyor Ibrahimovic. Jo vull pensar que el Neymar, no ho sé, però tinc el dubte, de l'altre no en tinc cap de dubte, vull pensar que està més ben amoplat de cap que Ibrahimovic.
I a més és que futbolísticament són molt més compatibles, és a dir, tenint en compte, si Messi continua jugant pel mig, Neymar
no és un davanter centre d'estar allà.
Neymar també juga pel mig, també és un fals davanter centre.
També és un fals davanter centre.
I és veritat que ell potser serà com a jugador i com a persona dòcil, amable, moderat, etc. Però un jugador no és el jugador, és la premsa, és a l'entorn, porta un pare que s'acaba d'embutxacar 40 milions d'euros amb aquesta operació, vull dir que...
Qué rico.
No, dic que això és... Hi ha moments amb el futbol que facis o no facis, estàs sota sospita. Si fitxes el Neymar és un problema, si no el fitxes és un problema.
Si no el fitxes és un problema molt més gros, sobretot pel president.
Jo crec que també per l'equip. Jo estic bastant d'acord amb el Pol Amat quan ha dit que el Barça necessitava una sacsejada, que tothom es recol·loqui a puesto, i el Neymar, el que sentim d'ell i dels que parlen amb ell, tipus Alves, l'Alves va dir clarament que sabia a on venia el Neymar i que el jefe aquí només n'hi ha un.
No,
per una altra banda, respecte al Cruyff, el Cruyff ha dit tota la vida, i jo estic d'acord amb la filosofia Cruyff, que el Barça ha de tenir els millors, un equip basat en els millors de la casa, i on no hi arribi, els millors de fora. La peça del mercat que no té el Barça, un jugador desequilibrant que necessita i no té, i sembla ser que no hi és a la Masia, és el Neymar, l'ha fitxat. Veurem què passa d'aquí endavant.
Perdó, l'he de dir alguna cosa, perquè clar, moltes vegades... No.
Sí, jo crec que l'Espanyol es podria oferir a fer aquesta temporada de pont, i tenir-lo cedit l'any que ve a cost. Bé, ja parlaria,
no es garanteix la titularitat, per això.
No es garanteix la titularitat, perquè hi ha molta qualitat allà, però...
En Simao és fotut, sí.
En Simao és
suplent. Jo crec que
és un fitxatge... És un fitxatge que s'havia de fer. És a dir, si tu dius 50 milions per Neymar aquest any, amb com anant les coses, com està el Barça? Sí, el Barça ha de fer aquesta aposta. Ara, jo crec que no està malament parlar dels dubtes que hi ha a priori, però fer que el fitxatge està ben fet, i tant.
L'has de fer.
Aviam, Pou, aclareix un concepte que vull que aclareixis abans d'anar a la publicitat. Fots el camp de RAC1?
No.
Ah, val, gràcies. No ho dic perquè sentim molts rumors, alguns d'ells maquiavèlics.
Doncs no.
No.
Em quedo.
Et quedes?
Sí.
Fins l'estiu o...?
No, em quedo fins a que s'acabi la temporada que ve, com a mínim.
Com a mínim. Mm-hmm. Si continuem escoltant els gols del Barça...
Sí.
Quants anys portaràs que tenen gols ja?
Bé, vaig començar el 2000.
Per tant, em faràs 14.
Uh-huh.
14. I 14 anys ja, Pou.
Sí, sí. Home, mira'm la closca.
Bueno, si m'has de mirar la meva, fa molts anys també que... Clar, si hem de mirar la barba del Rico, per exemple...
14 anys és no res.
És no res.
14 pregunta-li a l'Enric o al Jack.
Els primers gols de Neymar em ve de gust cantar-los a RAC1.
Ara està bé. Pres la decisió perquè és que... No t'hi veus amb una altra cosa?
Sí, però tinc marge, tinc recorregut. Jo, de fet, de narrar partits del Barça no me'n cansaré mai. És a dir, si algun dia ho deixo no serà perquè m'hauré cansat, serà potser perquè vull provar un altre tipus de feina o assumir un altre tipus de repte. Però ara, després de 13 anys, ja sé, sense cap mena de dubte, que no me'n cansaré mai. Jo considero que és la millor feina del món.
Home, he de dir que... Va, és molt bona la feina, i també et dic una cosa, pels que ens devem molt d'hora, és magnífica que feu aquesta feina perquè posem el peu a terra i dir, ostres, avui hi ha futbol. I de debò, molta gent dirà... Escolta'm, que posa, de debò, que per molta gent que ens agrada el futbol, i quan parlo de futbol parlo de qualsevol tipus de, diguem-ho, de futbol d'elit, eh? Posa el peu a terra i dius, ostres, avui hi ha... Coi, juga el Barça avui la Champions. Dius, ostres, et lleves millor. I escoltar aquell bon rotllo de les transmissions, ahir, que a més hi ha bon rotllo... La gràcia de tot és que, per exemple, en un derbi com a d'ahir, hi ha bon rotllo entre els que fan els partits de l'Espanyol i els que fan els partits del Barça... Rieu tots junts.
Home, només faltaria. I tant,
no,
que sí.
Faltaria.
Som companys i és una de les claus, eh? Una de les claus de la redacció d'esports
de
és aquesta.
Són del mateix equip.
Vull dir que és... Sí, evidentment, som del mateix equip. I, de fet, en altres derbis on hi havia moltes més coses en joc, l'Eduard i jo estem allà un al costat de l'altre i no...
Ahir perquè era diumenge i se l'havia de treballar avui, però si el partit és dissabte, fins i tot algun dia anem a fer una copa per celebrar el derbi.
Tu unes quantes més que jo, sé molt.
Una però... més.
Un any més?
Sí, un any més.
De moment, per tant, Joan Maria Pou continuarà cantant els gols del Barça, esperem que en siguin molts, i continuarà i estrenarà gol amb la veu del Barça jugar a RAC1, una de les veus més consolidades del Barça en aquest país, amb els gols, com deia ara mateix, del Neymar. Una bona notícia per tots els que ens estimem aquesta casa. Felicitats, Joan Maria, i felicitats també als oients que et sintonitzen. Que et sintonitzem.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
11 i 11. Continuem parlant 10 minutets més i us deixo marxar. Joan Antoni Casanova,
no, volia parlar. No, una cosa de Neymar, que el que fa més gràcia de tot aquest fitxatge, que jo insisteixo, Neymar és un jugador pel Barça, que ja el té, com Bale, que encara no el té, és un jugador pel Madrid, no, molt més que Neymar. Doncs el que em fa més gràcia de tot és que ara, quan Neymar es confirma que ve el Barça, els comentaris d'allà, de l'altra banda, de 600 quilòmetres, dient, no, clar, és que evidentment això ve Neymar no interessava. Però clar, això és un mal que no ve només d'allà. Recordo que quan fa un any i pico o dos semblava que Neymar anava cap al Madrid, els mateixos que ara diuen que Neymar és el insubstituïble, el gran fitxatge del Barça de la seva història, eren els que deien que Neymar no era jugador pel Barça.
Els mateixos no, pot ser el mateix, però els mateixos no crec que fos tan generalitzat.
Els mateixos, mateixos, ja t'ho dic jo.
Però no. Això forma part de la dialèctica aquesta,
bueno, sí,
no?
Bueno, és el que hi ha, és el que hi ha.
El Beckham era boníssim, sí. Aquí, perquè estava fitxat pel Barça.
Tornem al començament, quan... Vols fitxar un tio és boníssim, quan l'has fitxat...
Bueno, pues, bueno.
I quan l'ha fitxat la competència, és un desastre.
Pues em fa molta gràcia.
Va. Parlem un moment d'altes i baixes, un instant.
Fem.
Hi ha alguna baixa, diguem-ho, que doneu ja per segura?
Home, jo crec que la de Villa, no? S'està postulant a cada
segura,
partit.
No, per segura, eh? Tu creus que Villa està fora?
Crec que, és que jo crec que si no es traspassen ara, que encara té una mica de cotització, serà un error.
Tots els que estan cedits... Van fora, jo crec.
Tots.
A Ferrai, Bojan...
Doncs va fora. Valdés?
Valdés també, per si el vol anar...
Convindria que es trobés una bona sortida per les dues parts, que el senyor Valdés sortís amb els honors que els hi corresponin, i el Barça també en va...
També dic que els honors que corresponin vol dir que aquesta setmana ha de fer algun moviment. Tothom. Tant el Víctor Valdés com el club, perquè el dissabte és l'últim partit. Tampoc passa res, eh? Tampoc és a dir, pot venir el camper, que és el que ha passat històricament, eh?
Bueno, s'ha de fer algun moviment o no. Hem d'entendre que jo, si fos entrenador...
Ell explicar-se?
Ell no sé si explicarà. Ell ha deixat créixer el rumor. Ha deixat créixer un rumor. No sabem si l'altre dia va fer un dinar per despedir-se dels companys, com es va dir, o per celebrar els 500 partits que ha jugat al Barça, que és bastant diferent. Que és bastant diferent.
Jo no crec que s'expliqui fins que resolgui la seva situació, perquè l'explicació pot ser diferent segons com es resolgui el seu cas.
Jo crec que, insisteixo, de sortir bé un tio que ha jugat 500 partits i ha donat tant al Barça, de sortir bé i mantenent-se amb el club.
Jo espero que se'n vagi i que se'n vagi pagant.
Que se'n vagi pagant.
Mm-hmm.
Sí, que se'n vagi pagant,
algú més,
però
més, per exemple, poc. Puc treure un nom que continua? Bartra?
No sé, no sóc capaç de desxifrar què està passant amb aquest
noi. Jo tampoc.
Home, els missatges...
Els missatges són clars. S'ha dit, jo espero que s'ha dit. El que passa és que ell pensa que és un dels millors centrals que pot tenir el Barça en el futur.
Pot ser que sí, però si no té oportunitats, vaja l'oportunitat.
Però alguna cosa ha passat allà, o que senzillament el cos tècnic considera que no és un bon central pel club en aquest moment.
Sí, però costa molt pensar que justament el partit fins aleshores més important de la temporada, d'acord, amb les circumstàncies, el Bayern el faig titular, i no desentoni precisament, i després un partit com el d'ahir, que no deixa ser un partit de costellada o poc més, no estigui ni a la banqueta.
La sensació que dona és que aquell partit el va jugar perquè no hi havia ningú més. Mm.
I per això que diu el Jack, jo crec que és el 17è o el 23è missatge que envia el cos tècnic al jugador, és a dir, ahir no, ni el convoques, ja va sumant missatges, és a dir, no acabem de confiar en tu, per molt que després a la roda de premsa el Tito Vilanova digui sí, jo confio en ell, en els fets no ho demostren. Vaja, jo si fos representant o amic o familiar del Marc, li diria, noi, comencem a mirar-nos una mica el panorama,
la possibilitat d'anar a jugar en un altre lloc.
Ja té una edat i un nivell on tocaria potser, no? Tenir una mica més de regularitat.
És un internacional sub-21 que ara jugarà l'europeu.
En el cas de l'Espanyol, Eduard, altes i baixes?
La gran incògnita és Verdú. Tenint en compte que Aguirre renovarà, aquesta setmana serà oficial, Verdú, perquè ell ahir no va acabar de tancar la porta a un altre cop, i com que no l'acaba de tancar, tots mantenim encara l'esperança que és una qüestió econòmica, que l'Espanyol pugui arribar o Verdú pugui rebaixar les seves pretensions. A partir d'aquí, jo crec que els fitxatges que ha de fer l'Espanyol ja es té pràcticament fets, estan lligats tres jugadors de segona divisió que acaben contracte, tots gratis. L'Espanyol és la manera que fitxarà aquest estiu, no té ni un euro, perquè s'ha de rebaixar el deute. Estan fitxats Lanzarote, el Sabadell, Abraham, un mig centre de l'Alcorcón i un lateral esquerre del Córdoba, que es diu Fuentes, i a partir d'aquí cauran un parell de fitxatges més i seran gratis. Apunteu també algun porter, perquè Cristian Álvarez marxa, acaba contracte, i un davanter, un home d'atac. Aquí veurem si van a buscar algú gratis. Es parlava, per exemple, un nom que m'agrada bastant perquè ho està fent molt bé, Acuña, davanter del Girona, que acaba contracte i no ha renovat. És un dels noms que està a la llista. O fins i tot algun conveni d'aquests que té l'Espanyol amb algun club molt ric, molt gran, que pugui cedir un jugador. Parlo, per exemple, al Manchester City, o fins i tot hi ha bona relació amb l'Inter de Milà, com va passar amb Longo, esperem que surti una mica millor. Però sempre algun jove talent tipus Coutinho, encara que no serà comparable, et pot arribar. Però l'Espanyol ha de tenir clar que l'any que ve serà més del mateix. I salvar-se ja serà un èxit gairebé.
Afortunadament sense en Europa, perquè és el que hauria faltat, ja.
Era la gran obsessió d'aquest final de temporada del Jack, era que l'Espanyol no es
classificava. Ho han fet molt bé, han estat amb mi, no tinc masses dubtes.
Us diré una cosa, si l'Espanyol arriba a acabar setè, hagués hagut de començar a competir l'Europa League l'1 d'agost, eh? Això no només t'allarga molt la temporada, sinó que a més t'envia a Norris la gira que vols fer per Mèxic, que et permet ingressar uns calés, al final.
I la Lliga. T'envia Norris la Lliga.
I una recomanació a la Real Societat. No sé si... Vull veure la Real Societat l'any que ve. Hi ha coses de l'any que ve que ja comencen a neguitejar. La Real Societat, si va a Europa, què passa amb la Real Societat? Perquè és la teoria del Jack amb el tema de jugar de l'Eurobetis.
Però la Champions sí que la vull tu. La Champions sí que la vull.
No, de moment, només per jugar, xupes.
No, d'acord.
La Champions sí que la vull, l'altra no.
Això, una. Això, una. I una altra de les coses que vull, però ara no tocarà el tema, és el jugador que té més complicada la temporada que ve, que es diu Iker Casillas. Perquè també a mi m'agradaria saber una cosa. Ja sabeu el que penso de Mourinho.
L'han posat contra la paret.
Sí, però també vull saber què ha passat. Jo vull saber què ha passat.
Amb sospitós, com ha fet el Mourinho en tothom que li ha fet ombra des que ha arribat al Madrid. Ha convertit el Barça en sospitós de tot, el Casillas en sospitós de tot, els àrbits sospitosos de tot. És així.
Sí, però això, no, però això, la això no va ser, el Mourinho no va ser el primer. No,
la pregunta del Jordi és bona, perquè el Casillas, a partir del 30 de juny, ja no té a Mourinho.
Sí.
Vull dir, llavors és Casillas bajo los palos. Bajo los palos de la porteria i los otros.
Abans del 30 de juny el veuràs jugar de titular amb la selecció espanyola, avui el convocaran per la Copa Confederaciones, i el tio... jo m'imagino ja que guanyarà immediatament el crèdit que li han fet perdre.
O el perdrà.
Ja què volies dir, Eduard?
Un parell de coses molt ràpides. Que l'última jornada serà apassionant per baix.
Sí,
absolutament
sí,
apassionant. Sí, sí, sent sí, a tragicomèdia, com és habitual, però amb molts equips. Que jo trobaré a faltar molt Sant Mamés. Encara falta un partit no oficial, però ahir va ser l'últim. I que encara s'ha de confirmar, però és una pena que la Reial no vagi a la Champions, però si al final el col·loca quart, immensa temporada d'Ernesto Valverde, perquè sí, són dels noms de la Lliga.
Ahir Valverde queda té, ahir el...
D'aquí 15 dies hi ha algun dret. Camp complicat aquell, eh?
Si perd a Sevilla i la Real Societat guanya a Riazor, Valverde ja te puc dir.
No, però
és així, és el futbol. El futbol és així.
El Valverde el va agafar, que anava 12.
Sí, estava en zona de perill i tot.
I va estar un gol d'eliminar el PSG a la Champions.
Tu també continues, Eduard?
Sí, sempre. Sí,
i el Raúl Llimó sembla que també continua, el Sanabra sembla que també continua, per tant, l'aposta esportiva d'aquesta casa continua intacta. Sí, però vaja, el dubte que em generava via el Joan Maria Pou, doncs ja ha quedat resolt. Una temporada més, com a mínim, ha dit el Joan Maria Pou aquí a RAC1. Ens veiem i t'escoltem, sobretot. Gràcies, Joan Maria Pou, Miguel Rico, Enric Banyeres, Joan Antoni Casanova, Eduard de Vall, la setmana que ve més, eh? Si voleu, si desitgeu, mismo sitio, mismo hora, que deia el poeta Carrascal.
Un besito.
Gràcies.